et convidem al Club Innotigmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innotigmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts de nou a aquesta segona temporada del programa de Societat 21E. Soc la Júlia Areny i us seguiré acompanyant en aquesta aventura. Ens acompanya també, com sempre, el Nacho Delgado a l'altra banda del micròfon. Durant el programa d'avui comencem amb els temes de sinergia, esperit d'equip, futuring empresarial i neuromàrqueting i neurovendes. Tenim entre nosaltres el Pere Martínez, el Vicente Marrama i el Jordi Llong, que ens acompanyaran en aquest programa per intentar aprofundir tots aquests temes. Benvinguts a tots de nou i comencem.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com deien, comencem amb sinergia, que significa cooperació, és un terme d'origen grec, sinergia, que significa treballant en conjunt. La sinergia és un treball o un esforç per realitzar una determinada tasca molt complexa i aconseguir assolir l'èxit al final, no? La sinergia és el moment en què tot és major, és més que la suma de les parts. Per tant, hi ha un rendiment major a una major efectivitat que si s'actua per separat. Avui presentem l'acord Sinergia, que ja han signat 9 associacions empresarials tecnològiques, CATEI, CERCAT, CATPL, Catalunya Apps, Ticosona, que ara ens explicarà una mica més el Pere. Representen més de 1.000 empreses del sector i tenen com a objectius millorar la coordinació general entre les associacions empresarials, la seva interlocució, etc. Com deia, ens acompanya el Pere Martínez, ell és empresari CEO de ITEC Group i Confluència i en aquests moments és president de CATEI. És el nou president durant aquests segons 2 anys, si no m'equivoco, i m'agradaria primer de tot, Pere, que ens expliquessis una mica sobre tu, què fas, com ho fas i sobretot aquest projecte que teniu encetat que es diu Sinergia.
Bé, hola, Júlia, què tal? Primer de tot, gràcies per convidar-me a aquest programa i espero que puguem compartir una estona agradable i que la gent s'ho passi bé. Jo com a empresari dedico a la tecnologia de la informació i juntament amb el meu equip vam crear ITEC Group fa 8 anys i ens dediquem a les tecnologies de seguretat digital i de programari lliure. I fa 2 anys vaig crear també Confluència, que ens dediquem a ajudar les empreses a fer la transformació digital del seu negoci. A partir d'aquí, doncs, amb un àmbit, un espírit totalment obert, col·laborador, que ja ens ve de fa molts anys, perquè som molt amants de programari lliure, del que és l'open source, i això vol dir col·laboració per davant de tot. Hem estat treballant i treballem amb altres empreses del sector de cara, doncs, a sumar expertesa per tal d'oferir als clients projectes talentosos, no? Que siguin projectes que la gent tingui un rendiment immediat i que dins les seves companyies puguin assolir graus de competitivitat i de competència de cara als reptes, les realitats que teniu avui dia al mercat global.
Com sorgeix més o menys aquesta iniciativa? Perquè entenc que hi ha unes necessitats darrere, no? Com comentaves, i que intenteu solventar-les i treure talent d'això, no? Però com va sorgir la idea principal?
La idea principal va sortir del Col·legi d'Enginyers d'Informàtiques de Catalunya, que l'il·lustrarà Degà i Mingolmos i la gent del seu equip em van encomanar agafar una etapa durant 3 anys de liderar l'Associació Catalana d'Empreses d'Informàtica, la CATEI, i amb el repte que durant aquests 3 anys busquéssim aquest esperit col·laborador que sempre he portat a terme a totes les empreses que he estat, crear una associació o un grup d'associacions que hi ha molts bolets. Estem a Catalunya i aquí és un país de bolets, que tothom fa i té les seves capelletes, això ja ens ve del romànic, i amb l'objectiu de coordinar-nos entre tots plegats, no? Durant els 3 anys. Bé, jo vaig acceptar el càrrec de president de la KTI el novembre del 2014, o sigui, el mes que ve farà un any, i en els primers 6 mesos vam aconseguir ràpidament que totes les associacions tecnològiques, o gairebé totes les associacions tecnològiques de Catalunya, s'interessessin pel projecte i que es comencessin a adherir d'una forma ràpida a l'acord Sinergia. Sinergia no és una entitat jurídica, sinó que és una suma d'associacions que ens trobem periòdicament i que compartim experiències i reptes de cara doncs, a un treball transversal i poder crear muscle. Al nostre país necessitem de muscle de cara a sortir una foto global. I si no ho fem plegats, això és impossible.
Perquè entenc que qualsevol associació tecnològica pot adherir-se, no? Aquí és obert a tothom.
Per és obert a tothom. Qualsevol associació empresarial té les portes obertes a Sinergia. Penseu que en aquests moments han signat 9 associacions empresarials que representen gairebé unes 1.300 empreses tecnològiques i aquest mes d'octubre tenim ja planificat la signatura de 5 associacions empresarials més. O sigui, a més de les que has dit tu, Júlia, també s'afegiran l'Associació d'Empresaris de Lleida, l'Associació d'Empresaris de Girona, el Gentic de Mataró, també l'associació CETENNO, i amb això doncs, fem un pas endavant molt important per tenir un punt de trobada de tot el sector tecnològic de cara doncs, a que ens permeti des d'aquesta plataforma impulsar el que des d'una associació es pot fer.
Pensem... Clar, perquè això, perdona, és el que t'anava a dir, no? A nivell més pràctic, quines són les respostes que oferiu al mercat i quins objectius així com de futur teniu?
Bé, el nostre propòsit és coordinar-nos, que això ja és molt. Sembla fàcil, però ho intentem fer fàcil. Ho intentem fer fàcil perquè és una col·laboració totalment oberta, sense normes ni restriccions. I això fa que tothom hi tingui veu i vot, o sigui, que tothom hi pugui dir la seva. I serà el que hagi de ser. O sigui, sí que evidentment tenim un full de ruta, des, com a associació, perquè pensem que dins l'àmbit empresarial, com tots els sectors, hi ha associacions, hi ha clústers, hi ha centres tecnològics, hi ha associacions de personals, o sigui, de persones. Cadascú té el seu rol i el seu propòsit. I des de les associacions en tenim un de molt clar, que és el de compartir experiències, de també prescriure cap on s'ha d'anar, també de pujar el nivell de professional del nostre sector, o sigui, de crear talent, i també interactuar amb la demanda, o sigui, amb els clients, que també la demanda al final també és sector, també té informàtics a l'altre cantó de la demanda, no? I que les expectatives, sobretot, dels projectes informàtics siguin sempre un èxit seguint una sèrie de metodologies i processos de cara doncs, a que la informàtica sigui un guany que ja ho és. Evidentment, les tecnologies estan per tot arreu, estan a les cases, estan a les empreses i a més és un sector transversal que impacta a qualsevol tipus de sector.
I tu que estàs aquí dins, així més a nivell genèric, no? Què tal aquest canvi? De cara més a les empreses, a intentar fer el canvi tecnològic, sobretot aquelles que són més convencionals, etc. Com va? Està evolucionant bé? Anem cap a millor? Costa molt? Costa poc? Més així a nivell personal t'ho estic preguntant, eh? Com ho veus tu en aquest sentit?
A nivell personal diria que és emocionant. I a nivell pràctic també. O sigui, és qualitat de vida, gaudir de la tecnologia i que sigui una oportunitat tant a nivell personal com professional com de negoci per tothom. Les eines tecnològiques avui dia ens faciliten poder fer moltes coses més perquè tot es va automatitzant i llavors la importància és que la tecnologia no apaga les persones sinó que fa és augmentar la creativitat de les persones.
I és un impuls, no, al final?
Clar, si tens molta cosa feta el que has de portar és aquest valor afegit de creativitat, no? I això és emocionant. No cal que expliqui milers de casos d'èxit que hi ha. Tots portem tecnologia a sobre, tots tenim pantalles i tenim accés a la informació d'una forma immediata. O sigui, el programa està a internet i se sent de qualsevol lloc del món. Això era impensable, doncs, anys enrere. Tenir xarxes socials, tenir, i sobretot tenir aspectes de seguretat que permeten, doncs, que la informació sigui segura, aspectes com els que venen, que ja els tenim aquí a casa, com tots els aspectes del núvol, del cloud, del big data, doncs tot això, evidentment, és un camp a córrer, no?
M'has explicat una mica així, en mode general, però torno una mica al tema. Digue'm, explica'm, jo crec, el més motivador, el projecte més en comú que teniu totes les associacions, perdona, que formeu part de Sinergia, o Sinergia, el projecte més comú i més motivador que teniu en aquests moments, quin és?
El projecte més comú i motivador que tenim en aquests moments és que el dia 10 de desembre fem el Congrés de les Tecnologies, de l'anual de les tecnologies, que el que hem fet ja, en comptes de fer-lo sols, que seria l'habitual, no?, molts congressos sols, doncs l'hem fet en col·laboració amb Tertúlia Digital 12x12 i amb iDigital de la Generalitat de Catalunya, i el farem el 10 de desembre a Barcelona, a l'edifici MediaPro, que esteu tots convidats i convidades, i on allà doncs, serà l'acte de trobada del sector, on ens permetrà doncs, compartir experiències, conèixer-nos, treballar conjuntament, trobar sinergies de cara doncs, a projectes que puguin anar sorgint a nivell col·laboratiu entre totes les empreses que estan a les associacions de la coordinadora Sinergia.
Això és el futur, economia col·laborativa, etc. Col·laboracions entre associacions. Encara jo crec que falta, però està tirant endavant. Vull dir que és admirable com algú comença a pensar així en gran, perquè fins fa res no s'hi parlava, i haurà d'acabar sent així. Vull dir, hem d'entendre la competitivitat com més col·laboració que no com a competència. No? Vull dir, que ho trobo molt, molt, molt interessant. Canviant una mica de tema, sé que també ets president de Catell.
Sí.
Hi ha conflicte d'interessos aquí? O com ho portes? És més col·laboratiu també com estava comentant ara fa mig minut? O no? No són compatibles?
Cap ni un de conflicte, al contrari. O sigui, per Catell és una oportunitat i un luxe poder compartir amb altres associacions espais de trobada i dels quals surten noves idees, nous projectes i noves iniciatives. O sigui, des de la Catell... I el fet d'haver-ho pogut impulsar, per nosaltres és una gran sort poder fer aquest camí i que la resposta que hi ha de totes les associacions és molt positiva. Entenc que facis aquesta pregunta, perquè hi torno una mica al començament de les capelletes, dels bolets, que aquí hi ha moltes capelletes i bolets al nostre país, doncs surt una mica de lo normal, però per nosaltres, o per mi, o per la meva manera de fer, o la meva de fer del meu equip, perquè evidentment jo sol no fer res, tinc una junta que és un luxe, d'homes i dones que treballen fermament en aquest sentit, i a més hem trobat en juntes dones i homes de les altres associacions que pensen el mateix, no? I això, doncs, a nosaltres ens ha ultrapassat. L'expectativa ja la teníem, ja l'objectiu ja era aquest. Però la realitat està sent igual que l'objectiu o fins i tot per damunt d'aquest objectiu. També les tecnologies ens ajuden moltíssim, perquè el fet d'estar online connectats
24 hores,
exacte, ens permet, mitjançant els ús de missatgeria instantània, mitjançant el correu electrònic, mitjançant els Skype, mitjançant totes les eines que tenim a la disposició, poder fer moltes coses. O sigui que la tecnologia ens fa molta feina i llavors l'únic que hem de fer és posar l'última milla, que és la de la creativitat, no?
I la de crear sinergies, totalment. Pere, on et podem trobar? Pàgines web, el teu, alguna cosa personal per posar-nos en contacte amb tu, si ara mateix ens està escoltant doncs, una associació o algú que vulgui contactar. Sí. Sé que per Catell la pàgina web és www.catell, és a dir, CATEI.cat.
Exacte, aquesta és la pàgina de l'Associació Catalana d'Empresa Informàtica. I la pàgina que m'agradaria que tots miréssiu és la de sinergia.business. Hem fet un domini de negoci i allà trobareu qui és, qui som i els objectius que fem i les meves dades de contacte i les dades de contacte de totes les empreses, de totes les associacions que composen la coordinadora Catell.
Doncs moltíssimes gràcies, Pere. Estic segura que més d'un s'ho mirarà i fins la pròxima.
Moltes gràcies, Júlia.
Hem parlat amb el Pere Martínez, president de CATEI, president de Sinergia. A la propera secció parlem del futuring empresarial amb el Vicente Marrama, soci i director de Coaching and Futuring, president i coach. Així que no marxeu i seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs jo crec que aquesta sintonia ens porta cap al futur, perquè avui parlem de futuring empresarial. És un terme utilitzat per la consultoria Coaching and Futuring i ens parla de que la capacitat d'anticipar-se al futur i construir serà la competència clau per l'èxit de les organitzacions i els seus directius en els propers anys. Això ens ho explica avui el Vicente Marrama, soci director del Coaching and Futuring, periodista i coach, com comentava abans. Vicente, al vostre web dieu que sou una consultoria per l'anticipació i la construcció de futurs desitjats per les organitzacions. Explica'm una mica aquest projecte.
Hola, Júlia. Ho has explicat molt bé en la teva presentació. El que fem és preguntar a una organització o una empresa com vol ser a qualsevol nivell en 5, 8 o 10 anys i aquest futur portar-lo al present, d'una manera sintètica. I jo vinc del món del coaching, ja porto molts anys fent coaching d'empresa, directius, equips, i aquesta idea del futuring va néixer arran de diverses converses amb directius i empresaris sobre la necessitat, ja no tant d'adaptar-se, que ja quan t'adaptes arribes tard moltes vegades, tal com va el vertigen d'aquest segle XXI, sinó d'anticipar-se, d'anar més ràpid que els altres. I ahir va néixer aquesta idea d'anticipar. I vaig començar a mirar diferents tecnologies, maneres d'aquest futur portar-lo al present, i les he sintetitzades, fusionades, creant el model futuring. Futuring vol dir això, anticipar el futur, portar-lo al present i, sobretot, crear-lo, fer-lo realitat.
Ho has mig comentat, però quin paper juguen les tecnologies amb aquest enfoc?
Bueno, nosaltres treballem més aviat des del camp dels recursos humans, com t'he dit, vinc del camp del coaching, i són metodologies, diríem que poc tecnològiques, que no utilitzen. Per exemple, són dinàmiques de grups, com el Future Search, o estudis de futur, són tot dinàmiques i metodologies que toquen més la part emocional o mental o psicològica, no tan tecnològica. Però estem pensant ara en trobar diferents suports també tecnològics de cara al futur.
Val, entrant en matèria.
Sí.
Com veus el futur del món laboral amb aquest canvi de paradigma que proposes?
Bueno, és complicadet, està complicadet,
És que t'ho m'ha dit.
Està complicadet.
A més, de tot això que ara m'ho expliques, realment les empreses tenen aquesta capacitat de mirar més enllà, veure el futur i voler-s'ho aplicar al present?
Aquí no.
Vale.
Aquí no.
Aquí
no, al nostre país, dic. És un tema de cultura, de manera de pensar, de paradigma, no? Aquí tenim un paradigma mediterrani, que és fantàstic, hedonista.
I molt còmode.
No, estupendo. Però aquesta capacitat d'anticipar, de preocupar-se o d'ocupar-se pel que ve...
Per això deia que era molt còmode.
No forma part del nostre paradigma. Però sí que és una qüestió molt evident i molt present al món anglosaxó o al món asiàtic, per exemple, o escandinau. I és una de les claus, creiem nosaltres, de l'èxit que tenen aquestes empreses.
Llavors ho veus una mica magre, no?
Sí, està complicat, en el sentit de que venen unes revolucions tecnològiques des del 3D... fins a la robòtica o internet de les coses, i això canviarà totalment en 15 o 20 anys el panorama laboral totalment. Per exemple, llegia l'altre dia un informe que publicava The Economist que deia que 700 feines concretes, que estaven allí els noms, estaven allí, desapareixeran en 15 o 20 anys. T'ho imagina't. Gairebé la meitat de feines actuals desapareixeran en 20 anys. O un informe del Departament de Treball americà que deia que el 65% de les feines més demandades en el futur, en els futurs 20 anys, encara no existeixen. Imagina't. El que pot canviar en 20, 25 anys, 30, el panorama laboral. Una autèntica revolució.
Bueno, és que ja està sent així, no? I més que tu comentaves, bueno, que eres periodista, el món del periodisme, per exemple, és un dels camps que més, jo crec, que més camí s'està fent com a professió, no?
Sí.
Llavors, estem parlant d'avançar-nos al futur, o sigui, la típica frase del Carpe Diem, que, bueno, més enllà, no? El passat és història, el present és la vida, el futur encara no ha arribat, viu el present, etc. On queda tot això? Perquè fins ara aquesta filosofia jo crec que és com la que intentem tenir, si més no s'intenta, no sé si és vàlida o no, i si és bo o és dolent, però el típic, no, viu el moment, viu el present, etc. Com queda tot això del futur? I aquest intent de retrospecció d'intentar agafar el futur en el present?
Bueno, no és incompatible. És molt important saber viure el moment, l'ara, i posar-li els cinc sentits, posar-li la intenció, posar-li l'atenció i gaudir del moment, com si fos l'últim. Això no és incompatible amb, en certes qüestions, anticipar, pensar en el futur. És totalment compatible.
Posa'm un exemple que hagueu fet, treballat en una empresa o amb algú que hagueu vist que no tenia aquesta visió futura, per d'una manera, i hagueu aconseguit posar-ho a present.
Bueno, pues hem treballat amb empreses, amb una, per exemple, o amb diverses. Aquí, treballar a 10 anys és un terme long time, massa llarg en aquest país, a 5 anys, a 5 està bé per nosaltres. I, bueno, davant de la pregunta, com voleu ser d'aquí 5 anys en qualsevol aspecte, a nivell d'organització, a nivell tecnològic, a nivell de mercat, davant d'aquesta pregunta van fer una sèrie de dinàmiques, van sortir una sèrie de desitjos de tota l'organització, és algo col·lectiu, i aquests desitjos, tant en quant al tipus de producte, a la posició en el futur mercat, les van portar a terme treballant en el present.
Aquest tipus d'empresa, com a exemple, no seria, per exemple, una startup?
No, qualsevol empresa, des d'una pime petita, mitjana, a una gran multinacional, pot treballar això.
Clar, però em refereixo que ja ho estiguin incentivant, perquè pel que tinc entès, les startups des d'un primer moment ja fan previsions a llarg temps i han de fer-ho molt ràpid, per dir-ho manera.
Sí.
No estan intentant canviar també aquest tipus de paradigma? Pregunto,
bueno, Sí, en el món de les startups sí, ja tenen una visió més de futur. Ja són una altra generació en general a nivell d'edat, a nivell de maneres de pensar, i sí que pensen més, no? Estan començant, què passarà en 4 o 5 anys. He notat algun, no sempre, no en totes, però ja hi ha un canvi de punt de vista. Però això d'agafar a totes les empreses, del tipus que siguin, ja instaurades, establertes, desenvolupades, noves, a totes. Si volem ser un país exitós econòmicament en un futur.
Clar, perquè fins ara em situo més en termes d'Espanya, per exemple, però quan... Potser estic posant un mal exemple, però, per exemple, en temes de política, que sempre s'han fet previsions, doncs, a 10 anys o 15 anys vista, etc. Jo crec que s'han fet sempre molt malament, perquè a més deies que volies pensar-ho a 15 anys vista, o una empresa familiar, vale? Tu canvio. Una empresa familiar que intentava sobreviure i feia previsions a 20 anys, que a més deies que no saps què passarà a 20 anys, i més amb les tecnologies, que ho han desquadrat tot per d'una manera. No hem funcionat sempre, jo crec que, massa així, és a dir, de fer previsions de massa llarg termini sense precisament pensar ara com enfocar-ho i fer un canvi de negoci, un canvi de mentalitat i un canvi de paradigma?
Jo sempre, la meva experiència me diu que sempre s'ha treballat més molt vivint el moment i no preocupant-se massa pel que vindrà en general, Bueno, sí que és veritat que existeix el que es diu planificació estratègica, que ho fan algunes empreses,
Sí, però que després tampoc no fas cas.
Anys, però diria que són formes de treballar que tampoc impulsen massa a l'acció, sinó que són plans que es fan i moltes vegades no es porten ni a terme en algunes empreses.
Sí, sí.
Moltes vegades no.
Estan és molt teòric, però...
Molt teòric. Sí.
Llavors, com a conclusió, és possible o no aquest canvi? És viable?
Sí, és evident, és evident. Fixa-t'hi que els països, com et deia, més exitosos a nivell, per exemple, Finlàndia té ara el govern té un departament de futur. A nivell de govern,
Què dius?
Que es dedica a aquestes coses, i tant. O acaben ara de crear el primer màster a Finlàndia d'estudis de futur, a prop de Helsinki. Per tant, si un país com Finlàndia, no, que és un model en el qual ens mirem, ja treballa això, és important. I països, per exemple, com Taiwan, Hong Kong, treballen molt aquest tipus de tècniques. Ho fan habitualment, els estudis de futur, no? O la teoria U, per exemple. És algo bastant habitual en aquests països, com Austràlia, Canadà o Estats Units, o Taiwan o Hong Kong.
Països, o sigui, que estem, exitosos, que estem ens lluny nosaltres, no?
Sí, estem una mica en aquest sentit. Tot el que és desenvolupament, dirien, professional, com el coaching, no? Que aquí va arribar més tard i ha trigat bastant més en desenvolupar-se, bastant més, pues aquí costa més, aquest tipus de canvis van més, més piano, slow, més poquet a poquet.
Bueno, però acabarà arribant, no? Entenc, com tot.
Arriben, però tard, triguen més.
Ja, sí. Bueno, però... Jo, al final també crec que és una cosa de cultura, no? Que tu deies des d'un principi, la nostra forma de fer com a mediterranis, sí, o com el que sigui, doncs ens costa.
De fet, el nostre repte, quan venem a aquests serveis, és canviar aquest paradigma. És a dir, veiem que està instaurat el aquí te pillo, aquí te mato, d'alguna manera, no? Simplificar molt, no? I costa molt que la gent pensi, les directius, els equips, a 5 anys, 8 anys, en general, eh? En general.
Doncs moltíssimes gràcies, Vicente. M'agradaria que ens diguessis on el podem trobar, on la gent, doncs, que es vulgui posar en contacte amb tu, doncs, on ha d'anar, on t'ha d'escriure, etc.
Bueno, la pàgina web és coachingifuturing.com, ahí es pot trobar i podem veure el que fem i contactar amb nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies.
I a fins tu, la Júlia.
Com dèiem, ha estat amb nosaltres el Vicente Marrama, ell és soci director de Coaching and Futuring, com ha dit, on el podeu trobar. També és periodista i coach. A la següent secció del nostre programa parlarem del neuromàrqueting i neurovendes. Estarà amb nosaltres el col·laborador habitual Jordi Llong, que és CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirector de multinacional, formador, conferenciant, que ja el coneixeu molt bé perquè ha estat amb nosaltres, així que no marxeu i seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Et convidem al Club Innotigmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innotigmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs tornem, parlem ara del neuromàrqueting i neurovendes. El neuromàrqueting jo crec que és millor que ens l'expliqui el Jordi, però més o menys consisteix en l'aplicació de tècniques de recerca de les neurociències a la investigació del màrqueting tradicional. Com deia, està amb nosaltres el Jordi Llong, que ell és col·laborador habitual d'aquesta secció, és CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirector de multinacional, formador i conferenciant. Jordi, explica'ns de què he estat parlant, què estava intentant dir. No comprometem molt la paraula neuro davant de qualsevol altra paraula, no sé, explica'm això del neuromàrqueting.
Bueno, en primer lloc, hola, Júlia, hola a tots.
Benvingut de nou.
Després de les vacances, ets morena encara dura.
No massa.
Bé, no, parlar de neuro davant de qualsevol paraula no compromet. El que realment compromet és la relació entre les persones, no? Que a vegades les tractem de simples i senzilles i qualsevol relació entre les persones ja és compromesa de per si, no? El que intenta explicar el neuromàrqueting, vale, és com pensem, com reaccionem davant de segons quins estímuls i com realment prenem decisions. Tot això ja ve d'una mica de llarg, dels anys 90, que se li va denominar la dècada del cervell, vale, perquè es van fer moltes investigacions amb aparells molt complexes, on intentàvem averiguar, no, la gent com, depenent de quins estímuls teníem, quines reaccions teníem, no? Allò es va veure a partir de l'any 2000, que era molt aplicable al món del màrqueting, al món de les vendes, vale? I entre altres coses es va veure, i no entrarem en profunditat, però que més del 80% de les decisions que prenem estan en el que en el coaching denominem el metaconscient, no? Que és per sota del subconscient. És a dir, prenem més decisions basades en instint o en emoció que basades en la raó, no? I això és el que intenta explicar el neuromàrqueting, no? El que passa és que quan parlem de neurorelació, el que parlem és de com ens comuniquem, no? De com entre persones ens comuniquem i per extensió, i aquests dos companys m'han donat peu a dir-ho perquè a més és molt important, com ens comuniquem entre organitzacions també, com som capaços de crear sinergia, no? I com som capaços de prevenir el futur. Sense la neurociència, sense que ens expliqui com realment sentim i pensem, seria impensable, més enllà de les màquines, ho dic perquè jo soc un fervent creient de les persones, més que amb les màquines, per sobre de les màquines seria impensable pensar, no?, que avui en dia som capaços de fer pues, una mica el que dèieu, no? crear més coses per sobre de la suma de l'esforç de cada un, que és crear sinergia, no? O com som capaços de sentar-nos i planificar com volem ser d'aquí uns anys, no? Perquè hi havia algú que deia, i arreu del que explicava el Vicente, no?, que tots som capaços de sentar-nos a planificar unes vacances, però realment ningú se sent a planificar la seva vida, no? I és curiós. No deixa de ser curiós. Aquest mateix que ho deia que segurament era perquè és més fàcil escapar que treballar.
Correcte. Eh? Dient, tornant una mica això que deies, no?, de que prenem decisions més emocionalment que no per raó, estem parlant amb el neuromàrqueting de seduir sensorialment el consumidor? I a més, et diré, diferenciant entre home i dona?
Estem parlant d'entendre el consumidor.
Però també de incitar-lo a la compra, per exemple?
No, estem parlant... Veràs, hi ha una cosa que ha demostrat la neurociència, i és que el nostre cervell odia que li venguin, però estima comprar. I això que sembla un petit matís i una petita diferència...
M'has comprat aquí, eh? Perquè és així.
És així. No, és així.
Que fort, no ho havia pensat mai.
Quan detectes tu, vull dir, no tenim gaire temps, però tu imagina't entrant en una gran superfície, unes galeries, vale? I veus el típic senyoreta uniformada o el senyor uniformat amb traje que s'acosta i penses, ah, que vindrà, ah, que em tocarà, ah, que sé que jo l'he escollit, i amb coaching diem que tot allò que crides bé, eh? No. Per tant, és veritat que el nostre cervell odia que li venguin, no li agrada. Però, en canvi, estima comprar. Té reaccions quan compra... placenteres total, o sigui, molt semblants a veure un paisatge bonic, etcètera, etcètera. És veritat que hi ha una diferència entre homes i dones, vale? Que seria llarg explicar, però sí, és veritat que hi ha una diferència entre les reaccions dels dos. És a dir, l'home, per exemple, quan va comprar, compra i sent una satisfacció que ja l'omple, ella plegaria, ja, no? I la dona sembla que nota com una sobreexcitació perquè vol més, no? Bueno, processem diferent, simplement. Però el neuromàrqueting no intenta seduir. El neuromàrqueting intenta entendre, vale? I donar al consumidor allò que demana. Allò que el consumidor vol. És a dir, si una cosa ha demostrat el neuromàrqueting és que quan nosaltres ens pregunten què faríem en una situació normal, raonem, vale? hi ha moltes empreses que hi ha unes grans proves d'això, el Reto Pepsi és un d'ells, en un altre dia entrarem més en profunditat, però quan nosaltres ens pregunten, clar, com que ens pregunten i raonem, vas al cervell cognitiu, vas la raó, diem una sèrie de coses... Però quan anem a comprar, no fem res del que hem dit. Reaccionem basats en l'emoció, etcètera, etcètera, etcètera. I t'haig de dir una dada. McDonald's va fer un estudi entre els consumidors, vale? I va decidir que a partir d'aquest moment el seu negoci variaria cap a les amanides sanes, etcètera, etcètera, etcètera. Mentre Burger King, vale? va començar a donar la doble hamburguesa, la triple i la quàdruple. Quan se m'ha donat compte a McDonald's, Burger King li estava menjant al mercat. I McDonald's va començar a fer la doble hamburguesa, triple i quàdruple. Perquè el consumidor li havia dit, no, jo vull fer vida sana, però quan entraves tornava boig i menjava les hamburgueses a quilos. Avui en dia el negoci de McDonald's amb amanides, perdó, és un 2%, no és més. Per què? Perquè si tu et pregunten, dius, no, jo faré vida sana, però com és una hamburguesa, el teu instint diu, jo vull l'hamburguesa. I més si vas a McDonald's, no?
És molt bona reflexió, eh? Però has dit una cosa,
sí,
que diu que intenta satisfer allò, no? No és més que crea la necessitat?
Aviam.
Ja parlo potser més de màrqueting en general, eh? Però hi ha moltes vegades, mira, que penso, m'estan dient que vull això, i jo realment no sé si ho vull.
Però això passa igual que com la hipnosi. La gent es pensa que si l'hipnotitzes faràs allò que ell no voldria fer mai. I quan tu hipnotitzes algú, acabes fent, no faràs mai el que tu no voldries fer. Faràs el que voldries fer, però que tu no sabies que volies fer.
Uh-huh. Vale?
El neuromàrqueting, neurovendes, parlem del mateix. O sigui, al final el que intenta és fer-te descobrir allò que realment tu sí vols, no? És a dir, si una cosa no la vols, no la vols. Ara és veritat, clar, que són les tècniques que s'aprofiten, no?, per arribar al consumidor millor que altres. Per exemple, tots ara sabem que una imatge, això ho havíem dit tota la vida, no?, que una imatge va més que mil paraules, però és que és una realitat, no? Aquest, el Reto Pepsi famós que et dic, es van gastar milions, bilions de dòlars estudiant i resulta que en els tests secs, és a dir, quan la gent provava Pepsi i Coca-Cola sense veure la marca, Pepsi guanyava Coca-Cola basat en un 58% de consumidors preferien Pepsi, quan ella no tenia una quota de mercat que no arribava al 40%. Què passava? Que la gent quan veia la botiga de Coca-Cola canviava radicalment i el que volia era Coca-Cola. Per tant, una de les coses que sí s'ha demostrat és que la imatge que va directe al cervell límbico, tots sabem que tenim tres cervells, vale? El cognitiu, el límbic i el que és el primari nostre, vale? I el límbic es diu el senyor de los anillos, perquè té forma d'anell i és un anillo para governar-los a todos. Vull dir, tot el que ens va directe a l'emoció, a mi m'encanta dir-li així perquè a més soc un fanàtic dels senyors de los anillos, tot el que va allà directe, vale, ens fa reaccionar, vale, mou el nostre cervell primari, l'instintiu. I més del 88%, més del 80% de les decisions es prenen aquí. Per tant, no és enganyar, és descobrir què realment a tu et motiva o t'agrada, com a persona, com a dona o com sigui.
Què és el codi simbòlic de cada producte?
El codi simbòlic de cada producte és la seva imatge. O sigui, un producte són, nosaltres som un producte. Jo sempre, quan dono...
Marketing personal, totalment.
Sí, clar, nosaltres quan dono un curs el de neurovendes, que donem molta formació amb neurovendes, amb vendes, per consumir, perquè els venedors adoptin tècniques noves, sempre diuen que nosaltres som, primer som tres coses, vale? Nosaltres som un producte, som compradors i som venedors. Nosaltres ens venem, no? Tu quan et lleves al dematí, penses on t'aniràs, et vesteixes, t'arregles, vas pensar en vendre una imatge aquell dia. Però un producte són tres coses, és el que és, el que ell diu que és i el que els altres creuen que és. Vale? I això és un producte. És una composició mental, no és res més que una composició mental. I si un producte no té clients, no és res. No existeix com a producte, perquè no té clients. Per tant, no és un producte, perquè un producte es converteix en un producte quan una necessitat s'associa a algo concret. Tot això és molt llarg, eh? El que vull dir és què és el codi d'un producte amb neurovendes? És la seva imatge. El que ell aconsegueix transmetre de si mateix i el que els altres compren d'ell. Això és un producte.
En tot això, però, llavors m'estàs dient que hem de vendre a la ment i no a la gent.
Efectivament.
Això serà una mica manipulador.
No, el que serà manipulador és intentar vendre a la gent tant sí com no, no? Aquella tècnica que teníem d'entrar en un puesto, no? Abans els venedors...
Ep, s'ha caigut.
Sí, s'ha caigut el micro. I mira aquest...
Deixa, igual.
Problemes del directe. No, t'estem emitint en directe. Si... Abans que creiem, no, que un venedor entrava en un post i havia de parlar el 80% del temps, no? I deixar-te avornit el client fins que el comprava perquè sí, no?
Tot el contrari, no?
Claro, i avui en dia vendre a la ment significa intentar averiguar què és el que tu necessites. Mira, hi ha tres claus, i no m'estendré molt, vale, amb el neurovenda, vale, que és el que nosaltres denominem pain, claim i gain, vale? Pain és quin dolor, què és el que li fa mal al client, què és el que pot millorar la seva situació. Si un venedor no descobreix això, no té res. No importa el claim i el gain que utilitzi, els claims, ni no importa. Ell ha de descobrir què necessita aquell consumidor, perquè ningú compra un producte perquè sí. Comprem necessitats. Ara, què fa un venedor? Descobrir-les i potenciar-les, evidentment. Però no et comprendrà res que tu no necessitis, perquè si no descobreix aquesta part, no importa els missatges que et doni. Tu no compraràs mai. Mm-hmm. Tu no compres un cotxe perquè té 8 airbags. Oi que no? O perquè les rodes no punxen. Tu compres un cotxe perquè té 8 airbags perquè la teva família, si tens un accident, et salvarà la vida.
Sí, sí.
Però si un venedor no és capaç d'explicar això, no té res. Encara que tingui el millor cotxe del món.
Jordi.
Digui.
He volgut tornar... com a la primera temporada, i t'he portat una faula. Sí? Estàs preparat?
Sí.
Però em sembla que te l'han mig xivat, eh? Però em fa molta il·lusió tornar a encetar aquest programa amb una faula. Te la llegeixo, d'acord? I me la comentes. Diuen que una vegada hi havia un cec assegut en un parc amb una gorra als seus peus i un cartell en el qual, escrit en blanc, en guix blanc, deia: "Per favor, ajudeu-me, sóc cec." Un creatiu de publicitat, que passava davant seu, es va aturar i va observar unes poques monedes de la gorra. Sense demanar-li permís, va prendre el cartell, li va donar la volta, va prendre un guix i va escriure un altre anunci. Va tornar a posar el tros de fusta sobre els peus del cec i va marxar. A la tarda, el creatiu va tornar a passar davant del cec que demanava almoina. Ara la seva gorra estava plena de bitllets i monedes. El cec, reconeixent els seus passos, li va preguntar si havia estat ell qui va reescriure el seu cartell i, sobretot, què era el que havia escrit allà. I el publicista li va contestar: res que no sigui tan cert com el teu anunci, però amb altres paraules. Va somriure i va seguir el seu camí. El cec mai ho va saber, però el seu nou cartell deia: som a la primavera i jo no puc veure-la. És maca, eh?
Molt. Però això explica el que és el màrqueting, ¿vale? Dir soc cec no ven. És una paraula. Som a la primavera i jo no puc veure-la, comença a ser màrqueting. Però avui amb neuromàrqueting, si aquest senyor tornés a passar per davant del cec, escriuria: avui el cel és més blau que mai. El sol brilla amb el més alt. I el vent, suaument, fa ballar les fulles d'una manera perfecta. I jo no puc veure-ho. Això és neuromàrqueting.
O sigui, bueno, em sembla que ens has deixat a tots aquí estupefactes. Però la meva pregunta llavors és el canvi... Sí, pistoles, pistoles, les que tinc jo. Llavors aquí m'estàs donant una diferència bastant gran entre el que és el neuromàrqueting i el màrqueting convencional.
Sí, em ve perfecte que m'hagis dit aquesta fàbula, perquè aquesta fàbula això explicaria el que és el màrqueting tradicional. O sigui, el màrqueting el que fa és convertir algo que no diu res, no? Una paraula, soc sec, tinc el cotxe té airbags, aquesta botella és de plàstic, etc., no? Amb algo que ell, tu veus un benefici o un perjudici. És a dir, el que intenta és mobilitzar el consumidor, en aquest cas, els senyors que tenen que tirar a la gorra del cec, dient-li, no, i és primavera i jo no puc veure-la. El neuromàrqueting el que fa és anar al límbic directament, és a dir, a tu, no?, pensar que estàs gaudint d'un cel blau, d'un cel, d'un sol brillant, espaterrant, i d'unes fulles i tal, i que algú no pot estar disfrutant d'aquell moment, et desperta totes les teves sensibilitats, et desperta totes les teves emocions, i sí que acabes creant una empatia brutal amb la persona que no pot... Per tant, el neuromàrqueting el que fa és donar un pas més amb l'explicació, que ja no és cognitiva. És a dir, el neuromàrqueting bàsicament el que fa és saltar la part cognitiva. I si em parles de dones, et diria que intenta saltar la part cognitiva i anar a la part dreta del cervell, que són les que l'utilitzeu millor. Els homes de vegades encara ens estem buscant el cervell, eh? Però vosaltres ja teniu dos parts i a més les treballeu molt bé.
Què tenim a la part dreta del cervell?
Pues és la part creativa, és una part de cervell amb els que utilitzem molt amb la gent, quan parlem de metàfores i parlem de que visualitzin, quan intentem que la gent visualitzi, però és una part molt creativa. I les dones la tenim molt més desenvolupada, com gairebé tot, tampoc. No estic descobrint res, no cal haver anat a fer neurociència per això, eh?
Bueno, és diferent, no? Entenc, home i dona.
Som complementaris, molt.
Complementaris, sí. És molt bona paraula.
Bueno, jo sempre que dirigi molts equips sempre dic que la força d'un equip no està amb la suma dels seus esforços, està amb la suma de les seves diferències, perquè tot el que pots que ets capaç de complementar crea sinergia de veritat. Si sumes el mateix no crea res, crees més força bruta, simplement.
Sí, podríem començar per posar més dones a les empreses, per exemple. I així se sumaria, no? Bueno, això és un altre tema.
No, però estic d'acord, eh?
Bueno, Jordi, moltes gràcies. Continuem ara amb el debat, però tanquem aquesta secció. Com dèiem a tots, hem parlat amb el Jordi Llong, que ell és CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu, conferenciant. Com podeu veure, doncs, durant la sessió d'avui, jo crec que ens ha fet una bona dosi de conferència i formació. Seguidament farem un resum de totes aquestes interessants idees que hem estat tenint amb el programa, amb tots els convidats. Així que no marxeu i seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Doncs Doncs tornem amb el debat. Avui hem parlat de sinergia, esperit d'equip, featuring empresarial i neuromarketing i neurovendes. Jo crec que han sortit temes molt interessants, coses que considero que tenen molt lligam entre si, i de fet el Vicente sí que volia afegir una cosa que ha dit el Jordi, màrqueting de l'experiència, màrqueting de com... A veure com ho
bueno,
volies lligar aquí.
El savi Jordi Llong, que ja ens ha il·lustrat avui, és un poeta, no és, és un poeta. Volia afegir també que cada vegada més el tema de vendre una experiència, el màrqueting per experiències, serà el màrqueting del futur. És a dir, cada vegada més els consumidors busquem una experiència en un producte, en una venda, que ens donguin un algo especial, recordable, i el que ja es comença a parlar de màrqueting experiencial, no?
Sí.
Viure una experiència.
Sí. Si és que realment el neuromàrqueting ve basat molt així, no? Hi ha una àrea del cervell que s'ha descobert que es denomina àrea de recompensa, no? I ja hi ha màquines que medeixen aquesta part, no?, de quan un consumidor compra un producte, vale? Se li pot... si aquesta àrea se li desperta d'una manera especial, però quan se li desperta d'una manera més especial encara és quan es converteix en el màrqueting de recompensa, de record o d'experiència, que es diu, no?, on ell ja, aquest producte, per ell, forma part de la seva vivència. Per tant,
De fet, jo crec que un que ho fa molt això és Apple, independentment de tot, doncs sí. Sempre, no?, et venen... De fet, em sembla que ho posava tal qual a la pàgina d'Apple amb l'iPhone, que deia, descobre l'experiència, no sé què, que dic, és que t'està venent què pots fer tu amb allò.
Sí.
No que sigui tal, sinó tot el que arribaràs a fer amb un dispositiu X, no?
Només un segon, ara depèn d'on ho passo amb un altre. Ja no solament de l'experiència per afegir, sinó també és màrqueting de la nostra pròpia història evolutiva, s'ha descobert, per exemple, que el que més ven, no s'ha descobert, no és nou tampoc, no?, que els ulls, el cervell, té una gran fascinació pels ulls. Vale, que és brutal, que allà on veiem uns ulls grans i macos, la vista se'ns diu, això es fa amb unes ulleres que es diuen eye tracking, vale, que miren allà on fixes la vista només, no? I però això ja, la neurociència ja fa temps que ho va desenvolupar, que es diu la teoria del cachorro o neotèmia, on diuen que els mamífers, els animals, distingueixen els seus fills pels ulls i pel front. Però nosaltres, és veritat, que tota persona que ens cau bé és perquè té uns ulls on ens mira d'una manera especial, o si ens cau malament és perquè no sol mirar. Llavors, tota publicitat que té uns ulls... Però això es va portant als cotxes. Els cotxes deportius tenen una gran capacitat frontal i després uns faros, ja us ho diré, grans, vale? Això és neotèmia. Això és que el cervell té fascinació pels ulls. Això portava l'error, i acabo aquí, en què es feia molta publicitat, on hi havia models guapíssimes, amb uns ulls preciosos, i la gent mirava les models i no mirava el missatge del costat. El cervell mirava els ulls i no mirava el missatge. Ara, si us hi fixeu, la gran majoria de cartells que veureu, hi ha ulls macos, però els ulls estan girats cap al missatge, perquè et guien.
Ostres, tu.
Vale? Per tant, no solament és màrqueting experiencial, sinó part de la nostra experiència evolutiva, perquè som d'una manera. Vale?
Està tot pensadíssim i, bueno...
No, s'ha treballat.
Digues, espera.
Bé, d'entrada continuo pensant que tot això és molt emocionant. I parlant d'emocions, evidentment, aquesta vida tot es basa avui dia en emocions. Emocions positives, experiències positives... avui he posat molts títols amb moltes estratègies que duem a terme a l'empresa, a les empreses i també a les associacions, no?, que va en aquest sentit, no? Va en el sentit de que hem de gaudir del que fem, hem de gaudir comprant, no? I totalment d'acord, o sigui, per exemple, el pitjor venedor és el que vol vendre, o sigui, el que es tracta és de donar sempre la millor informació perquè el client prengui la millor decisió, i quan aconsegueixes això et converteixes en un bon venedor, però és un resultat de totes unes tasques que s'han de dur a terme, no? I des de aquest espai col·laboratiu permet això, complementar-nos i poder arribar a sumar, no? Ara el que estem fent és complementar-nos. Estem parlant del mateix, però amb focs diferents, no? Però en realitat hi ha un fil conductor, que és aquest, de les emocions i del saber fer les coses ben fetes, no?
I un altre que per mi és molt important, hi ha un fil conductor que oblidem molt, molt sovint i que és que entre els éssers humans és clau, que és la comunicació. O sigui, jo crec que hem perdut, no?, una gran capacitat de comunicar bé. O sigui, estem molt empenyats en dir allò que volem dir i poc empenyats en saber què vol sentir l'altra persona, no? Jo tenia un jefe que sempre em deia, Jordi, quan anàvem a una reunió em deia, explica'm allò que necessito saber, no tot allò que tu saps, no? Però és veritat, no?, que els venedors, però tots venem, eh? Tots. O sigui, arriben a ser venedors, o un líder social, que dic jo, arriba a ser un líder social quan és un gran comunicador, quan és capaç de comunicar. Però no, no és un bon comunicador perquè parla molt i bé, quan és un gran comunicador perquè escolta molt bé.
Exacte.
Vale? I arriba més allà dels cinc sentits, arriba al sisè sentit, que hi ha molt poca gent que d'allò. Hi ha una frase que li encantarà a la meva amiga, que és que diu la pell és d'aquell que és capaç d'eritzar-la. Vale?
És capaç de?
D'eritzar-la, de fer-la eritzar, de fer, posar els pelets de punta, sí, que diuen, sí. Vale? La pell pertaneix a aquell, i és veritat, els grans comunicadors. La gent que guanya diners en un escenari que diuen, però com li paguen a aquest senyor, que jo n'hi conec molts, 15.000 euros per 40 minuts de parlar.
Mare meva.
Dius, perquè segurament és capaç de dir el mateix que tu, però d'una altra manera.
Mm. Sí.
Vale. I puc dir una cosa, puc afegir una cosa del tema de Vicente, si em dóna temps, i no vull acabar
sí,
temps,
sí,
ja callo, eh? No vull acabar temps, però no, que m'ha semblat molt important, perquè jo vinc d'una multinacional, m'he tirat 30 anys en una multinacional dirigint gent, i és veritat una cosa de les que dèieu vosaltres, no? Que jo estic admiro la feina que esteu fent perquè és molt important pel futur, perquè jo m'hi brallava molt amb aquest tema, i jo me'n recordo el primer dia que vaig començar amb el Vicente, jo li deia... Jo és que tinc ganes de plegar, sempre havia dit que amb 55 anys volia reinventar-me, volia marxar, volia començar una segona vida, crec que tothom té dret a començar una segona carrera, però em preocupava gran part del futur. I és veritat que moltes empreses, les multinacionals importants com la meva, que és una de les més importants del món, clar que parlen de futur, però quan parlen de futur de 3-5 anys són els OP, no? Els operating plan, no? On ells parlen de resultats, de què guanyarem, què vendrem, què farem, no? I jo crec que ells parlen, no? Estem parlant de coses... que a mi m'entusiasmen i també m'emocionen perquè són coses més complexes, és qui serem, no? Les persones hauríem de pensar d'aquí 5 o 10 anys qui serem, no què farem, perquè normalment pensem que farem, tindré una casa, tindré un gos i tindré un marit, jo què sé, entre el gos i el marit un millor gosset, no? És fàcil, però el que és interessant, no? És, jo he vist el que està fent el Vicente i ara he sentit el que diu en Pere i em sembla molt interessant, i jo que vinc d'una empresa de molts anys és trobar una identificació, qui vols ser, què vols ser d'aquí 5 o 10 anys, com a empresa. No miris si guanyaràs més diners o menys, no? Que és una mica el que treballeu, mm-hmm. Sinó és qui vols ser, que, amb què vols créixer, no? I amb què et vols convertir. No? Una mica com deia Steve Jobs, no? Que siguem capaços...
És el que t'anava a dir, això és molt Steve Jobs.
I, si em permets, sí. Júlia...
Digues.
Jordi, bueno, està parlant i acaba d'explicar la màxima nostra de Coaching and Futuring, i és que evidentment en el món som 7.000 milions de persones, d'ànimes, i ningú pot saber el que passarà demà, no? Saber, no? Però sí que la millor manera, i és el que ha fet ell, de preveure el futur, el teu futur, és crear-lo tu, que és el que ha fet el Jordi, i és el que fem nosaltres. La millor forma de preveure el futur és crear-lo mm-hmm. tu. Jordi ho ha fet en la seva vida. Per què no en una empresa?
Clar, però també està molt condicionat del teu entorn, no, al final? Vull dir, no és només una...
Evidentment, hi ha variables, òbviament, i s'ha de lluitar, però es pot fer, es pot fer.
El que és segur que no surten les coses quan no les saps.
Bueno, i quan no les intentes, encara menys.
Sí, saps el de la conilla aquell, que diu, quin és el millor camí per arribar allò bon? Diu, és que no sé on vaig, i llavors no hi ha millor camí. No? Al final pues, és el mateix. Espera, deies alguna cosa, no?
No, que, bueno, endavant, però el que volia complementar amb això que vas dir, el que es tracta és que t'has de moure. Si no et mous, ja saps el que et caurà al damunt.
Clar,
i llavors t'has de moure.
La zona de confort, no?, al final.
Exacte.
Sortir d'aquí.
Sí, moltes vegades diem frases que utilitzem molt, què vols ser quan siguis gran.
Sí.
Això és una frase que utilitzem molt. Què t'he pret a la sabata? Uh-huh. Jo, per exemple, aquest matí estava una gran multinacional, que no diré el nom, però molt coneguda, i la primera pregunta que li dic, què t'he pret a la sabata? No? S'ha posat a riure. I és que és així. O sigui, primer hem de saber què t'he pret a la sabata. Eh? I llavors, a partir d'aquí, resoldre-ho avui. I llavors demà ja ho veurem, no? En aquest sentit.
Passa que el més important és que si tu tens un futur planificat, vale? A la vida es depèn de moltes decisions que et venen sobtades.
Sí.
I sempre, si tu el tens creat, o sigui, el tens imaginat i el tens visualitzat, prendràs les més adequades basat en el futur que tu vols per tu.
Uh-huh.
No? I després, per exemple, si tu, jo la meva feina volia plegar amb 55 anys, clar, quan a mi em comentaven si volia un ascens, jo mirava cap al meu futur i no m'interessava perquè m'allargava la meva vida laboral o m'enviava a Ginebra, en fi, no sé, eh? Uh-huh. Ara, que tot surt rodat, no, però des de l'algú, com no surtis si no el tens? Perquè tu tens que prendre moltes decisions. Pots prendre la decisió d'hipotecar-te fins als 70 anys.
Mm.
Molt bé. Estàs en el teu dret, però si tu tens un futur planificat, potser no ho faràs, perquè és que jo, no, amb 60 m'agradaria anar-me a anar a pescar en un riu. Però llavors, per què fos una hipoteca més de 70 criatures? Són exemples, vale, que molta gent diu planificar la vida és impossible. No és veritat. El que és impossible és arribar a la vida que tu vols sense planificar-la. Això és l'únic que és impossible.
Nois, em sembla que haurem de començar a acabar. M'agradaria, com sempre, 30 segons, molt ràpid, que em digueu conclusions, últim consell, última cosa amb el que us heu quedat avui, que diríeu als oients que ens estan escoltant. Resum ràpid, on us podem trobar, etc. Tal. I començo per tu, Pere. Ràpid. Ah. Amb què et quedes? Últim consell que donaries i últimes coses a dir.
Em quedo en dos blocs. Un, el que hem exposat, sobretot col·laborem, compartim, escoltem, i a partir d'aquí tota l'expertesa que tenim cadascú de les persones sumada, evidentment les persones són les empreses, però les empreses composen persones, això suma talent. Tot el que és talent és la gran realitat que tenim avui dia. I pel que hem parlat d'emocions a nivell de venda, em quedo amb això, amb que hem d'anar a l'ànima, i a més l'ànima no es manipula, és el que un sent i percep.
Moltes gràcies, Pere. Endavant, Vicente.
Jo em quedo amb la idea de la proactivitat per construir el futur que tu vols. La proactivitat versus aquest determinisme, no?, que hi ha de vegades, no?, aquest fatalisme. Proactivitat, preactivitat i no reactivitat i passivitat.
Molt bé.
És l'eslògan final que llenço.
Gràcies, Vicente. Jordi,
bueno, jo em quedo, la teva frase. Escoltant-los amb ells em quedo amb la idea que som el que sentim, no? I això em recordo una frase, també te la diré, de Massio, que és un neuròleg molt famós, que deia que no som màquines de pensar que sentim, som màquines de sentir que de vegades pensem. I això és un canvi brutal en els paradigmes de les empreses, les persones i en tot.
Uau. Moltíssimes gràcies als tres. Jo crec que ha sigut interessantíssim. Espero tornar-vos a veure aviat. I a la resta d'oients, doncs, moltes gràcies per tornar-nos a escoltar. Seguim aquesta nova etapa i aquesta nova temporada amb tots junts. I ens veiem la setmana que ve, a la mateixa hora. Vagi bé.
Societat 21E, amb Júlia Areny.